Avui hem sabut una notícia que ha publicat el diari El País, tenint en compte que la selectivitat és damunt de la taula, tenint en compte, per exemple, que els estudiants bascos s'han quedat de pedra perquè els hi han enviat notes que no eren les correctes. Així doncs, que els que pensaven que havien aprovat potser no ho han aprovat, i els que pensaven que havien caigut en el pou de la tristesa perquè havien suspès, tampoc era per tant, és a dir, tampoc la nota era tan dolenta. Així doncs que la selectivitat, és a dir, el futur dels nostres joves, és damunt de la taula. Però la factura de l'atur entre els joves fa efecte. El 54% estudiaria una altra cosa si tingués una sortida laboral garantida. Només el 18% dels desafavorats escolleix la titulació per vocació. Al capdavant del 29%, els que tenen una renda més alta, segons un estudi de la Fundació SM. Així doncs, que imaginin, només el 18% escolleix la titulació per vocació, alguna cosa tan important per exercir una professió com és la vocació. Avui també hem sabut un estudi important a l'estudi OSU. Els professors de la pública regalen, entre cometes, aprovats, i els de la concertada regalen, entre cometes també, la nota més alta. A l'altra banda del fil telefònic, Vera Sacristán, autora de l'estudi de l'OSU, Observatori del Sistema Universitari. Professora Sacristán, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Miri, ara entrarem en la matèria que vostè l'ocupa, però a mi el que em preocupa és que el 54% dels joves estudiaria una altra cosa si tingués una sortida laboral garantida, i que només el 18% escull la titulació per vocació. I aquesta és una llàstima, no?, perquè els que tenim la sort d'exercir una professió que és la nostra vocació sabem que, evidentment, la felicitat en aquest cas, malgrat els maldecaps, està garantida, no, professora?
Doncs sí, amb els seus problemes segur que també, però sí. Vam fer un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb nosaltres va fer una vegada un estudi sobre aquesta qüestió, també. I una de les coses que es constatava és que, a més de la inequitat en l'accés a la universitat per origen social, en el sentit que a la universitat estan representats els fills i filles o les classes socials més desfavorides, molt menys del que ho estan els fills i filles de les classes més benestants, això és una cosa que és ben sabuda, però és que a més d'això, aquest estudi descobria una cosa que té molt a veure amb el que vostè m'estava dient, i és que les persones joves trien les carreres en funció també de l'origen social. A un origen social més alt, més afavorit, més còmode, es tria més vocacionalment. I amb un origen social més humil, es tria més, com dir-ho, funcionalment, pensant en el que faràs després, en la sortida que tindràs després. Perquè aquesta inversió que representa estudiar durant uns anys en lloc d'estar treballant o treballant poques hores per poder estudiar, doncs que aquesta inversió compensi.
Clar, és que és una inversió, no només una inversió econòmica, sinó també una inversió en forma d'il·lusions. Per això, quan hem sabut, segons aquest estudi tan interessant, els felicito, que vostès acaben de publicar, que en algunes comunitats les qualificacions superiors a 9 són 9 cops més en batxillerat que en l'EBAU, i que en centres públics es donen més notes de batxillerat baixes, el 60% de les notes són menors que 8, el que contrasta amb els que no s'aproven en selectivitat i més notes de la franja de 4 a 6, ens preocupa perquè, esclar, escolti'm, hi ha moltes persones que estan estudiant aferrissadament per treure una bona nota, i si aquestes notes no s'ajusten a llei, si em permet, ja comencem malament, professora.
Sí, aquest ha sigut un dels disgustos que hem tingut quan hem fet aquesta anàlisi, no? Descobrir que no només que les notes de batxillerat són, en general, més altes que les notes de les proves d'accés a la universitat, sinó que, a més, les més altes de totes, les que col·loquialment anomenem els excel·lents, no?, les notes entre 9 i 10, són particularment més altes els percentatges de persones que les reben en els centres privats sense concert que no pas en els centres privats concertats, i en aquests també més que no pas en els centres públics. Per què ens inquieta? Perquè al final la nota d'accés a la universitat, la que et permet entrar a una carrera o a una altra, es construeix amb un 60% de la nota de batxillerat i només un 40% de la nota de les proves d'accés a la universitat, on aquests grans percentatges de notes excel·lents no es reflecteixen. I aleshores, clar, si el pes de la nota de batxillerat és el 60%, això produeix un biaix d'inequitat en l'accés a unes carreres, sobretot a les carreres més demandades, depenent del centre del qual, de batxillerat del qual l'estudiant prové.
Escolti'm, què és el que ha de passar? Perquè la veritat és que si mirem les comunitats, aquí a Catalunya, que són tan primmirats, potser a vegades el seny ens sobrepassa, professora Sacristán, aquí a Catalunya, com li deia, bé, les xifres de notes no altes són més que evidents, és a dir, que es puntua per sota de la normalitat o per sota de la baixa, a més a Catalunya, per exemple, que a les Illes Canàries.
Però Catalunya té una cosa bona. Ho he de dir perquè realment això és bo que estiguem contents de les coses que fem bé. I és que no tenim una gran inflació en el batxillerat en els centres privats. És a dir, això que us he dit, que en general passa, no? Que hi ha més percentatge d'estudiants amb notes entre 9 i 10 en els centres privats que en els públics, això a Catalunya és una de les comunitats on això està més controlat.
Vostè parla...
Per tant, és una mica més igualitat.
Sí, però permeti'm, les notes excel·lents no es reflexen en les proves d'accés, que són igual per tots, no, professora Sacristán, si no veig desencaminada?
Sí, sí.
Si hem de deduir que estan una mica massa engreixades, que són fictícies, hi ha una proporció i un biaix entre concertats i privats, correcte?
Sí, sí. Hi ha un biaix entre concertats i privats i entre privats i públics. Tot això hi és. Però el que dic és que aquest biaix a Catalunya és menys que altres comunitats. La qual cosa no ens pot frenar, diguéssim. Hem de seguir intentant que els resultats siguin més equitatius.
Perdoni.
En aquest sentit,
digui.
No.
Digui, per favor, que l'he tallat. Digui, professora.
No. En aquest sentit, jo penso que fora molt bo que hi hagués més transparència sobre aquestes notes. És a dir, nosaltres fent aquest informe veiem que les dades públiques que ofereix el Ministeri d'Universitats, que d'altra banda ofereix en unes bases de dades que es conjunta amb les conselleries de les comunitats autònomes i amb les universitats, perquè finalment les dades les subministren les universitats en aquesta base de dades, no? Doncs en aquesta base de dades les informacions són molt agregades, molt agregades. I creiem que per saber si realment algú està inflant fictíciament i algú no, caldria que es coneguessin aquestes notes molt més desagregades. Caldria que se sabés per cada centre batxillerat quina és la distribució de notes en què surt el seu estudiantat del batxillerat i es presenta a les PAU i quina és la distribució de notes que obté. Això permetria conèixer molt més detall on és que s'està produint algo que és fictici i on és que no, que les coses estan ja prou bé. I permetria a les famílies també saber fins a quin punt la nota del seu estudiant, del seu fill o la seva filla, etcètera, es reflectirà a les notes de les proves d'accés. Finalment, també pensem... Vostè no la convenço, ja ho veig.
No és que no em convenci, perdoni, a mi no m'ha de convèncer, per l'amor de Déu, professor Sacristán, jo estic fent una genuflexió davant seu, però sap què passa? Que jo pressuposo que vostè és una persona que es dedica al que es dedica per vocació.
Sí,
i jo clar. també, jo tinc una edat, tinc 55 anys. Aleshores, jo tinc una esperança ferma amb la gent jove. No tinc cap esperança amb la gent de la meva generació i no tinc cap esperança, cap ni una, li asseguro, amb la gent d'altres generacions. Però amb la gent jove sí. I aleshores, quan jo llegeixo com aquest cap de setmana una noia que volia fer medicina sí o sí perquè és la seva vocació, perquè ho vol i ho desitja des que té 5 anys, que s'ha presentat 4 vegades a la selectivitat i que aquestes diferències tenen clars efectes a l'hora de determinar la nota d'accés a la universitat i les notes d'admissió a diversos estudis de grau, ja que la nota d'accés es forma en un 60% amb la nota de batxillerat i un 40% amb la nota de la fase general de les PAU, me'n revio. Quan veig que hi ha joves que en aquests moments estan estalviant per poder aconseguir un pis de lloguer amb altres estudiants per estudiar a Saragossa, m'ho invento, professora veterinària, me'n revio. Vostè m'està convencent molt. El que jo li anava a preguntar, ja per no atabalar-la més, és: a la vida hi ha una llei magnífica que és la llei de la compensació. tot es compensa a la vida. Escolti'm, aleshores, jo em poso la pell d'aquests pares, d'aquests familiars que estan fent un esforç perquè el noi o la noia vagin a la universitat, hagin anat a fer batxillerat, i ara es trobin amb això, i jo penso que és per baixar els braços, que els hi podem dir-ho, professora.
Doncs que necessitem millorar-ho, que hi ha maneres de millorar-ho. La transparència n'és una, donar més pes a la prova d'accés i menys a la de batxillerat n'és una altra.
Sí, senyora, sí, senyora.
I hi ha unes quantes mesures que es poden prendre, per exemple, en el que es refereix, vostè parlava de la mobilitat, no?, d'anar a fer itinerari a Saragossa.
Sí, sí.
En el que es refereix a la mobilitat, intentar que les proves d'accés a la universitat, que al cap i a la fi són unes proves regulades a nivell estatal, per una normativa estatal, doncs també tinguin uns criteris de correcció més homogenis, més coordinats entre les comunitats autònomes. Es poden fer moltes coses, penso. I, bueno, tinc l'esperança que aquest informe que hem publicat remogui consciències i ajudi a millorar.
A mi me les ha remogudes i m'ha remogut també una mica l'estómac i el fetge, també li he de dir a l'hora d'esmorzar. Professora Sacristán, autora de l'estudi de l'OSU, Observatori del Sistema Universitari, gràcies per cuidar tant la transversalitat i la justícia també a les notes, que és la primera topetada que tenen gent jove amb 16, 17, 18 anys que volen estudiar el que volen estudiar i que, malgrat saben que el mercat laboral està com està, encara tenen aquesta capacitat de resiliència. Gràcies, professora, una abraçada ben forta.
Gràcies a vostè per la vostra amabilitat i pel vostre interès.
Només faltaria. Bona tarda, Vera, adéu-siau. 4 minuts i 3 quarts de 4. Torres, ja t'ho deia a través del WhatsApp intern del programa, aquesta senyora és per emportar-se a la casa i fer-li un monument, perquè escolti'm, la gent jove hem d'esperonar-los, no els hi podem dir que estan estudiant i després 4 punts més, 4 punts menys. 4 punts pot, sense cap mena de dubte, equilibrar la vocació i la vida. D'això en sap molt el nostre proper convidat, en David Pastor Vico, Ètica para desconfiados. Som-hi.
Ràdio 4. Reflexiona.